Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí, Peyo.
Aquí, Neus Rosés. Ens trobeu, company?
Tu, Neus, molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de tot.
El búnquer.
...1810, Samos, Galícia, Espanya. Avui, tranquils, que no tindrem cap gallina incòmoda. Val. De moment ens situem en un petit poblet de l'interior de Galícia que es diu Samos.
Samos.
Sí, noi. Avui, l'any 2024, Samos és considerat com el poble més tranquil de Galícia.
A veure, bo o dolent?
Bo.
Més tranquil, eh? Més tranquil vol dir mort?
Probablement. En aquesta època, Samos és un poble de quatre cases de pedra perdut a les muntanyes. La gent, més aviat esquerpa i desconfiada, viu de l'agricultura i la ramaderia. És molt probable que l'any 1800 alguna gallina fos incomodada, fins i tot agredida sexualment. Però ja us hem avisat, avui no és el cas, avui no, avui no. La família protagonista és humil, però honrada i treballadora. Avui no parlem de violacions, avui parlem de la família Alves.
Déu meu, la biografia de Dani Alves.
No, 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 boig. Ah. Uns altres Alves.
Ah, sí, que m'has dit que no parlem de violacions.
Correcte. La família Alves viu una existència ben monòtona. Cada dia és una còpia exacta de l'anterior.
Bueno, si t'agrada aquesta rutina...
Otra vez las vacas.
Las vacas, eh? De los cojones. Oh, escolti, vostè no es pot dedicar a la ramaderia.
No,
si el primer dia està dient les vaques de los cojones...
No, perquè són toros.
I no els pots munyir. Bueno, sí que els... Sí,
no, però... en principi no.
No hauries de fer-ho.
Llevar-se ben d'hora, pasturar les cabres, munyir les vaques, recollir els ous de les gallines...
Molta feina. Molta feina.
Els Alves aspiren a una cosa que sembla senzilla, però que pot arribar a ser molt complicada d'aconseguir. Volen estar sans... Atenció.
Sí.
Per poder continuar treballant.
Déu meu, és que...
Aquest és l'objectiu, eh?
És que és... La, és misèria, la, seva, la misèria màxima.
La seva màxima aspiració. És...
Tant de bo, Rezan, tant de bo estressar per poder treballar.
Sí, noi.
A Galícia.
Que cap malaltia estranya se'ls emporti a l'altre barri, o el que seria pitjor, que els impedeixi treballar.
Oh!
De la família, a nosaltres ens interessa un dels fills, en Diogo Alves, un rapazinho de mirada pura i brillante.
Mirada pura i brillante, todo puesto, tot a lloc. Ho té, sí, tot a lloc o no?
Sí, 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 tot, 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 sí? Tot. En Diogo ha tingut la sort de tenir bona salut. D'aquesta manera, des de ben petit, el nano ja pot ajudar a casa.
Sí, però si veieu que està molta estona recollint els ous de les gallines, aneu a treure-hi el cap.
Cuidado, cuidado.
Que no s'hagi entretingut.
Per molta ajuda que el matrimoni rebi per part dels seus fills, els números no acaben de sortir. L'economia familiar està ben fotuda. Hi ha massa boques per alimentar. Si surt algun imprevist, les cabres es posen malaltes o una gallina mor per culpa d'una guilla o una guineu, els Alves es moriran de gana. Estan molt, molt preocupats.
Ostres,
tot el
molt,
dia.
Va molt just tot, no?
Ha arribat l'hora de prendre una decisió pel bé de tots. Ara que en Diogo té 12 anyets, els pares el conviden a marxar de casa i a buscar-se la vida pel seu compte.
12 anyets, eh? Ja és un home.
Sí.
A Galícia, al 1800.
Vete a buscar la vida, Diogo.
Sí, venga, tomar por culo.
Aquí no podemos darte de comer.
Però papà... No, ni papà ni,
ni, papà, res, ni hòsties, està, hijo.
Fa un farcell amb quatre coses a dins, fa dos petons als pares, als germans, i comença un llarg viatge cap al sud.
Voy a buscar la fortuna.
No t'ha preguntat ningú, nen.
Ah, perdón.
Va parlant sol pel camí.
Sí.
El seu destí serà una ciutat enorme, la capital del país veí, un lloc ple d'oportunitats per un jove com ell. En Diogo vol fer fortuna a Lisboa.
Clar, pensava que aniria cap a Espanya, però no, ha anat
no,
cap
no.
a l'altra banda.
Ha baixat.
Tens a prop.
És més no cansa tant.
No, i pràcticament parlen el mateix que tu.
Sí, sí, sí.
Gallego,
sí, sí.
El portuguès...
Ara, de molta misèria has de venir per anar a buscar la fortuna a Lisboa, també.
i considerar una gran metròpoli. Sí, sí, que Lisboa sí. És molt maco, eh? Que aquí
no
sempre
estat,
ens diuen,
no estat,
ens
no
diuen que estem rajant de Portugal i és ben maco Lisboa, eh?
Ja hi aniré.
Passa que bueno, ja hi molt de peix i ja no m'agrada.
Es calcula que en aquella època a Lisboa hi havia uns 40.000 gallecs que s'havien instal·lat per buscar-hi un futur millor. Va ser una migració considerable cap a Portugal. Quan en Diogo arriba a Lisboa s'hi troba com a casa perquè està ple de compatriotes gallecs com ell. Però això vol dir que hi ha molta competència per trobar feina. Tots els gallecs es busquen la vida com poden.
Oh, sí.
En Diogo és un nano amb empenta i per fi troba una feina que sembla poca cosa però que el farà estar molt ben connectat. Farà de servent al Palau del Marquès de Penalba.
Té un nom d'ampolla de vi barata?
Sí, noi.
Que flipes, nano.
També et diré com a marquès que tens uns convidats a casa i... El cafè, i apareix un nen de 12 anys amb el cafè.
Oh, o molt bé o molt malament.
Sí, clar, no sé, hòstia, no sé. A mi m'incomodaria una
molt,
mica, no?
Molt.
Com a convidat,
sí,
no, parlo.
Sí, no cal que vagis tan lluny, això passa, en algunes festes.
La feina de servent és una feina fàcil. Per un nano de camp com en Diogo, tot allò de les bones maneres, atendre els convidats, el protocol,
clar.
Sí que és més complicat. Clar. No s'havia imaginat mai que hauria d'aprendre a servir el menjar, a parlar amb les autoritats, a parar taula amb 8 coberts diferents.
Clar, què vols, pobret.
D'entre les coses que ha d'aprendre, n'hi ha una de molt complicada. Muntar a cavall. A casa dels seus pares no n'hi havia de cavalls, així que en Diogo necessita aprendre a muntar a cavall per acompanyar els marquesos a les seves excursions. També li demanen que sigui el cotxer.
Escolta, s'estan passant?
Home, que el mateix que porta el cafè t'aporti el cotxe...
I tingui 12 anys?
Clar. Per tant, en Diogo es veu obligat a tractar amb cavalls encara que no vulgui. De seguida veu que allò serà molt difícil, molt més que memoritzar els coberts per parar la taula. Un dia a l'estable, en Diogo intenta col·locar la sella a un cavall. Sembla que l'animal es deixa. Fins aquí tot bé, però en Diogo està tremolant com una fulla i decideix muntar-lo.
I el cavall li fot una cosa i el deixa ninot.
Doncs mira, no!
Ah!
En Diogo aconsegueix pujar sobre el cavall. Els nobles i la resta de servents que l'estan esperant se'l miren amb curiositat. Aquí és on en Diogo comet l'error. Ell ha vist que la resta de gent li fot un cop a les costelles de l'animal perquè comenci a caminar. Sense cap mena de coneixement, en Diogo li fot un cop de taló al cavall i l'animal es torna boig.
No!
Què hace?
Què fa?
En Diogo cau... I per poc es trenca coll i barres. Els marquesos i la resta de la comitiva es foten un bon tip de riure.
El ric sempre...
El ric, sí.
I
el...
Que poder se t'ha matat el nen, però...
¡Qué divertido! Ha caído el niño. El niño este que le pagamos un euro.
Bueno, un euro.
L'any.
La caiguda d'en Diogo ha sigut de les més gracioses que el marquès i la seva família recorden. A partir d'aquell moment es riuran d'en Diogo i la seva caiguda sempre que puguin. Quan el veuen, l'imiten i fan veure que cauen del cavall. Diogo! Que simpàtics els rics!
Simpàtiquíssims.
Des de llavors li diuen pancada, que vol dir patacada.
Ostres. Pancada, pancada, lo del caballo, lo del caballo.
¿Por qué no lo vuelves a hacer?
Hacerlo, súbete, loco.
Súbete al caballo.
Quins quillos, els marquesos.
Sí, noi. El pobre Pancada està molt afectat per les bromes. Les humiliacions diàries comencen a passar factura. Té l'autoestima per terra, mai més ben dit. En Pancada cau en una depressió.
Si us plau, deixem-li de dir Pancada.
Que tenia 12 anyets, pobret. 12 anyets. En Diogo cau en una depressió forta, a sobre que ha de netejar la merda dels rics. Els tios se'n riuen d'ell. De la nit al dia, en Diogo s'aficiona al vi i a les tavernes.
És que estic veient un nen de 12 anys.
Allà, ple, envoltat de borratxos, va bé,
rompujol.
Es torna un noi esquerp, deixa d'escriure cartes als pares, talla per sempre la relació amb la seva família i amb Galícia. Ara està massa ocupat amb els seus nous amics, criminals de poca volada de Lisboa.
Per caure d'un cavall,
Sí, mira, és mala pata, Sí,
però molt, es complica molt la cosa,
Sí,
tu caus d'un cavall un dia i... Ei, com he arribat aquí? No, va caure un dia d'un cavall.
Estava aquí emborratxant-se perquè un dia va caure d'un cavall. Aviat la imatge d'aquell jove treballador irresponsable que havia arribat a Lisboa s'anirà substituint per la d'un home trist i que sempre du l'ampolla de vi a la mà.
Però què és aquest quadre?
En aquest període, mentre en Diogo va anant de taverna en taverna, coneix la Parreirinha.
Què?
La Parreirinha.
Qui és?
És la mestressa d'una de les tavernes que en Diogo freqüenta. La pobra dona fa conjunt amb el seu local. Si la taverna és bruta i fosca, ella És lletja i bastant desagradable. No sabem si és pel beure gratis que li ofereix, però en Diogo comença a festejar amb ella. La Parrairinha és una dona molt peculiar. Cuida en Diogo a la seva manera. Tots dos fan una parella bastant estranya. Li diu que si a la feina es riuen d'ell, doncs que s'hi torni, que els foti dos mastegots. En Diogo li diu que això no ho pot fer, no pot agredir els marquesos.
La Parrairinha va
forta, la Parrairinha, no? Creu-me que no t'agradarà això, no? Jair. Aquesta dona és una mala influència pel nostre amic. El porta per la mala vida. En Diogo cada vegada està més descontrolat i passa més estona borratxo que serè. Un dia el nostre amic decideix fer-li cas a la...
Ja no la Parrairinha, Parrairinha.
I s'acaba barallant a cops de puny amb un altre xòfer dels marquesos.
Ei, no se puede aparcar aquí.
No, doncs pam. Així respecten, eh?
Sí, sí.
A casa
sí.
Els marquesos.
Respecten. Així que el respecten i l'acomiaden, de fet. La notícia arriba a orelles del marquès. Aquest comportament és intolerable. El marquès li tanca la porta als morros i en Diogo es queda sense feina.
Ostres, tu.
Sembla una notícia trista, però ell està molt orgullós del que acaba de fer. Però aviat la seva cartera se'n ressent. Sense feina, noi, no hi ha menjar, eh? Després de tants acomiadaments, en Diogo toca fons. Com una ànima en pena, el nostre home, desvalgut i desorientat, s'arrossega fins a la taverna de la Parrairinha. La seva estimada Parrairinha l'abraça i li diu que no es preocupi, que es begui un got de vi i que l'escolti atentament perquè acaba de tenir una gran idea.
Aviam, perquè la primera no ha acabat de funcionar.
No, la primera no li ha sortit bé. La Parrairinha li diu que munti un escamot de lladres.
Ostres, aquesta dona va de 0 a 100
sí,
en
sí.
Molt poc,
ràpid,
eh?
Molt ràpid. Al principi, en Diogo no sap què dir. És veritat que és un projecte força original, però hi veu les seves pegues. La Parrairinha insisteix una mica més mentre li continua omplint el got de vi. Finalment, el noi, que té menys personalitat que una planta d'interior, accepta la proposta. L'endemà mateix, la Parrairinha es posa en contacte amb els criminals que volten per la taverna i els comenta el tema de muntar una mica d'organització, un grup de lladres.
Sí. Va per allà. Tu eres criminal, no?
Tu?
Vine, que t'ho comento una cosa.
Endavant. Al cap d'unes setmanes, en Diogo i la resta de delinqüents ja estan escampant el pànic per tot Lisboa. Faran atracaments i robatoris. El pitjor de tot és que a vegades, també maten algú.
Però que li han fotut tres canonades a un senyor per robar-li la cartera?
Després de les primeres víctimes, el grup de lladres es converteixen directament en assassins. Si t'aturen per robar-te, és igual que els donis els diners o no te'ls donis. Et mataran igual.
La cartera o la vida?
La cartera. Però
sí,
no dispare, però no. He dit la cartera.
És igual, és la frase. La frase.
Vale.
Jo li dic la frase per cortesia, perquè al matar-lo el mataré igual.
Vale. Endavant, doncs. La cartera la tinc a la butxaca de darrere. Per si em mata primer, dic. De tots ells, en Diogo serà el que tindrà una manera més estrafolària de matar les seves víctimes. Sempre va a l'aqueducte de Les Aguas Libres, un aqueducte de Lisboa que fa més de 65 metres d'altura.
Sí.
Aquest va allà a mullar-se els canells. Fes mareja quan mata algú. Aquest aqueducte té una passarel·la al costat que s'hi pot caminar. Aleshores, en Diogo s'amaga en un racó i s'espera que passi una víctima solitària. Per allà sempre passa algun comerciant o alguna burgesa despistada. Els assalta, els estaborneix amb una porra i, atenció, els llança des de l'aqueducte. 65 metres de caiguda lliure fins a terra.
Carai.
Les autoritats es pensen que la persona s'ha suïcidat.
Sí, però, aviam, sempre i això cola?
No sé.
Se suïcida molta gent últimament des d'aquí.
Sí,
què passa?
I com és que no porten mai efectiu a sobre?
No, que...
Almenys amb les primeres víctimes sembla que cola la teoria del suïcidi. Quan ja en porta més de 20, la cosa comença a fer una mica de pudor de socarrim.
Però més de 20?
Sí, senyor. La gent de Lisboa entra en pànic. Tothom parla d'un assassí en sèrie, l'assassí de l'aqueducte.
Sí.
Les autoritats portugueses decideixen tancar l'accés a l'aqueducte, de manera que en Diogo ja no pot continuar amb la seva estratègia. Ha de pensar noves maneres per atracar la gent.
L'estratègia tampoc era...
No era massa,
era de gènia.
No.
Em foto aquí darrere, els hi cardo una espenta.
I també el número 20, que passa per l'aqueducte,
sí.
Quan saps que n'han matat 19,
sí.
També has de ser...
Sí, el tanto.
Amb molt poques ganes de fer volta,
sí.
També.
Sí, aviam, vés-hi amb més colla, no?
Fes una mica del ruedo, hòstia, és igual, si has de caminar un rato més. Al cap d'uns dies, en Diogo i el seu escamot de lladres decideixen entrar a robar la casa d'un prestigiós metge. Sense contemplacions, maten tota la família. El metge, la dona i els fills.
Déu meu.
Agafen un sac i els posen, es posen a robar diners, les joies i tots els objectes de valor que troben a la casa. De cop se senten uns crits que venen del carrer. És la policia. Tenen la casa rodejada.
La policia arriba sempre a punt per salvar tothom.
Bueno, han arribat, han arribat. Sí, bueno. Tardot, potser sí, però han arribat. La família del metge, això és veritat, que ha mort ja fa estona. L'assassí de l'aqueducte i els seus companys seran detinguts i portats a judici. En Diogo se li imputen un munt d'assassinats, els quals ha comès ell i alguns altres que no els ha comès ell. No. Se li imputen més de 60 assassinats, els de l'aqueducte i uns quants d'extres. Lisboa necessita un cap de turc per acabar amb la sensació d'inseguretat, per començar de nou. En Diogo, així com la major part de la seva banda, és condemnat a morir a la forca.
Molt bé.
Que bo.
A la forca.
A forca.
A forca. És condenado a morir a forca.
L'han penjat ja o què?
Sí, sí. L'execució es fa públicament. La passa està plena de gom a gom, que vol veure l'assassí de l'aqueducte.
Home, jo hi hagués anat, eh?
Home, tu, a aquella època, si no hi havia tele...
Van a colgar el de l'aqueducto.
Va, passamos som-hi, allí.
Som-hi.
Comemos unes raves i...
Menjar unes raves? Jo que sé. Jo veure com pengen un tio. Si no, sé, no sé què em vindria de gust, una execució.
Quan, en una execució, què et ve de gust?
Salat.
Salat, salat, sí.
Salat.
Salat. Crispetes, poder excessiu, crispetes, no?
És una mica faltón, no?
Sí, 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 menjar un pa amb tomàquet amb llangonissa no faltes, no. Al respecte ningú.
No, perquè estàs entaulat.
Estàs allà, sí, sí.
Ja està, però
crispetes... Però unes crispetes és molt ofensiu.
Crispetes, a mi m'estan a punt de penjar i veig un tio menjant
escolti,
crispetes davant,
escolti,
i perdoni.
Escolti, sisplau. Un cop és mort, el botxí separa el cap d'en Diogo amb un cop de destral.
Ostres, què dius? No,
sí,
no hi havia prou en penjar-lo, per assegurar, no?
El porten a la Facultat de Medicina de Lisboa i el foten en formol. Es diu que el van portar a la Facultat de Medicina per poder estudiar la causa de la seva terrible maldat.
Ah.
Hem d'explicar que a finals del segle XIX hi havia una moda, sí, la frenologia, mm-hmm, que creia que la forma del crani provocava la personalitat de la gent.
Sí, però això està... Això està,
no,
descartat, perquè he vist gent amb uns caps, nano,
sí,
que aquest tio ha de ser boig. I, bueno,
i no.
I, sí.
Sí, una mica, sí, també, però... sí. Heu de saber que avui dia el cap decapitat de Diogo Alves encara està en prou bon estat,
ah,
ja que segueix conservat en el potet de formol.
Home, això està molt bé.
Sí.
Això s'hauria de fer més.
És que tothom...
S'hauria de fer més.
Perquè ja no hauries de posar el nom a la placa del cementiri.
Fots el cap allà i ja està.
Ja està, a davant.
Qui era aquest, home?
Home, si es veu, es veu a simple vista.
Es veu.
Tothom que es morís allà al cementiri de Montjuïc, tots aquells forats...
Això seria preciós de
pots
veure.
De formol amb la cara.
Això seria preciós. Faria por.
Anem a veure la tieta?
Sí.
Anem-hi.
Sí, però anem-hi de dia.
Sí, anem-hi de dia, anem-hi de dia.
Anem-hi de dia,
sí, sí,
perquè de nit hi foten uns leds darrere.
Hòstia, terrible, 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 no.
No, no. No pots portar els nens d'excursió al
no,
cementiri si
no,
hi ha els
no,
caps tallats,
no,
eh?
No, no, no. El cap del nostre amic encara és als prestatges de la Facultat de Medicina. De tant en tant, li treuen la pols i el treuen a passejar quan fan alguna exposició. La Neus ens ensenyarà fotos del cap tallat.
Què dius? Sí. Oh, bé!
Aquesta ha sigut la història d'en Diogo Alves, un gallec que va anar a buscar fortuna a Lisboa.
Clar, clar, que era gallec.
Sí.
L'han repatriat o no?
El cap.
S'ha de demanar la repatriació.
Sí, sí, sí. És una història que l'hem acabat a la forca per culpa de les males companyies i de no saber anar a cavall. Si hagués sabut anar a cavall...
No hagués passat res d'això.
Bé.
No hagués passat res d'això. Apunteu-vos a classes de muntar cavall.
Voleu veure la cara que feia en Diogo?
Sí,
quan
és...
encara no li havien tallat el cap,
no,
eh?
No, la normal. Vinga,
la
va.
Normal.
Va,
aquesta va, és la normal. Mira, va, és aquest noi d'aquí. Aquí
però,
el tens amb aquesta...
Però què és aquesta espècie de monchito?
És el retrato que tenim, Jair. Porta un barret, que deu ser un,
sí,
barret d'allà.
Un barret d'allà, com de... No, no, i el tio amb camisa americana,
sí,
eh?
Sí, va vestit com...
Home, almenys si t'han d'atracar, que vagin ben vestits.
Exacte.
Això sempre, sempre ho hem demanat. En fi, Diogo Alves, l'assassí de l'aqueducte, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Neus Rossell, Diogo Alves, ja sabem que els assassins en sèrie no t'agraden.
No, m'agrada, no.
Zero simpatia
més,
per aquest home.
Hi he vist una foto que vosaltres no heu vist.
Ara la veurem,
sí,
tots.
Vinga, parlem del cap,
va,
que és el que interessa,
home,
com heu dit, el van guardar.
Va, ensenya la foto, ensenya la foto.
Ara, espera.
Saca-la.
El van guardar per poder-lo estudiar, però també perquè hi hagués una maledicció
que la maledicció era no poder descansar mai. Estava amb els ulls ben oberts, veient com passen generacions i generacions davant seu sense parar.
Quedes però, amb els ulls oberts quan et fiquen el cap en formol?
Sí. Però es veu que sí, que li van posar.
Com són tan rancorosos els portuguesos? No ho sabia,
ui, això. Ui, ui, ui.
Diuen que el rostre, el seu rostre és tranquil, sí, que té les faccions relaxades.
La foto!
Sacala,
aquí la tenia, la foto. Va, foto, va, foto.
Ara, la treu. Però aquest pot és massa, sí, petit pel cap.
Fem un nen un cop estrany,
està estupendo, aquest senyor.
És que sí, no té cap arruga.
Sí, que és veritat que té un cutis envejable.
Perdona, tant de bo poder tenir això a sobre el despatx. Home, a la taula d'escriptori.
No fa tanta... A mi em pensava que m'afectaria més veure això, però sembla com un dibuix animat.
Està molt ben tallat. No?
Està molt bé, està molt bé. Sí, sí, sí. Realment fa gairebé més bona cara que jo.
Sí,
vull
però
dir que...
Sí que és veritat que no és fastigós,
no,
però poder tenir-lo a casa, saps? Sí, no. Pensa que en algun moment et pugui clucar l'ullet, què?
Has de trobar molt el puesto. Has de, sí, trobar molt
has de trobar el puesto.
Has de trobar el piano.
Sí, no ho sé.
No es posa res. No. També sabem que al costat d'aquest pot hi ha el crani d'un company seu, que va assassinar una família de 4 persones i a sobre va llançar el gos per la finestra.
No!
Això sí que no.
Això és molt fort.
Això sí que no.
Home, i a dins del pot doncs hi ha el formol amb el cap, també. I fora del pot, una etiqueta.
Ah, sí? Què diu? Què diu?
Bueno, doncs la gent de Muntanyola ens ho contestarà.
Mira, de Muntanyola, gent del meu poble.
Vinga, va. Què diu l'etiqueta del pot on hi ha el cap del nostre protagonista? Opció A, penúltim condemnat a la forca. Opció B, assassí de l'aqueducte. I opció C, possiblement de Diogo Alves.
Carai.
La B, no? Assassí de l'aqueducte. Possiblement de Diogo. No, que ho sabien.
Bueno.
Però tu
vols
dir que
ja
li deien l'assassí?
Està...
Bona reflexió.
No em feu cas. No
estan entre... No,
ja estic fent.
Sembla que estan entre la B i la C.
B o C?
Majoria, majoria.
No.
Vinga, la B o la C?
La B.
La B.
Anem a veure si és la B.
Era la C.
Tenien a tocar.
No, és fort, però hi ha aquest adverbi al davant.
Possiblement,
que fa dubtar una mica.
És aquest cap possiblement, que veieu, possiblement és de Diogo,
sí,
Alves.
Ho teníem apuntat en un lloc, però se va perdre.
Bueno, alguns estudiosos diuen que no hi ha cap dubte que aquell cap és d'en Diogo, però sí que, quan els collis una mica, et confessen que a la prestatgeria del famós frenòleg, sí, que va demanar, que el va demanar també, hi havia altres cranis.
Clar, que no hi hagués hagut una mica de traspapeleo.
Exacte. Per exemple, hi havia el d'en Matos Lobo, que és el que hem comentat abans, que va tirar el gos per la finestra.
Va tirar un gos per la finestra. Home. I va matar 4 persones. Però sí, això veig que no és el tema.
Ja. I el podrien haver confós. La Anabela, la historiadora de qui us he parlat abans, diu que no posaria la mà al foc, que el cap que hi ha aquí en formol, que hem, sí, vist el nostre cap aquí,
sí, per mi, sí, és en Diogo.
No sigui l'en Diogo.
Per mi és ell.
En Diogo, sí, eh? És una
Diogo. Ja està la història. Vaja, historiadora, si no sap de qui és el cap.
Ara.
No sé, no posa mà al foc, diu, ja està. Va, i parlant de cranis, a veure. Atenció a la notícia del National Geographic de l'any 2012, que potser us va passar per alt.
Home, el 2012 ens van passar moltes,
sí,
coses per alt.
Sí. Van descobrir a través d'una investigació forense que hi ha un grup de persones d'una nacionalitat concreta que tenen el crani més gran del que seria normal.
Què dius?
Sí. Llavors la gent de Mataró ens ho contestareu.
Home, nada menos.
Que tenen el cap molt gros, els de Mataró? No ho sabia.
Noi... Hosti, no, a vegades les casualitats...
Veritat, les casualitats són divertidíssimes.
A veure, Mataró, aviam.
Aviam, Mataró, aviam, qui té el cap més gros?
Qui d'aquestes persones té el crani més gran? Opció A, els portuguesos. Opció B, els nord-americans. I opció C, els egipcis.
Hòstia. Què?
Jo diria els egipcis.
No, és el Mataró.
Estats Units no tenc.
No hi són els mataroins. No.
Egipcis.
Vinga, anem
egipcis.
Sí.
Egipcis. La C,
la C. Vinga, va, la C.
Oh!
Oh!
Doncs no, és la B. Es
els
veu que
nord-americans.
Els nord-americans.
Els nord-americans tenen el cap gros.
És el que van dir. Es veu que van mesurar uns cranis de nord-americans blancs nascuts entre l'any 1825 i el 1985, sí, i sembla que s'ha incrementat el volum uns 8 mil·límetres.
Això és de les àlites de pollo, eh?
I tant.
això?
Estan fent unes besties els americans que, últimament amb el menjar.
És que mengen tant que els hi creixen els ossos, eh?
Sí, sí, sí.
L'os
diu, bueno, hem d'aguantar més
pes. És que ja no puc convertir-ho més en greix, això que estàs menjant. Vaig a fer os.
Vaig a fer espai. Mira, deixarem 4 o 5 centímetres de cervell que no et cal per fotre-hi greix.
Sí, sí, la notícia també diu que pot semblar poc, 8 mil·límetres, però això és equivalent a un espai que ocupa una pilota de tennis.
I han passat 8 mil·límetres una pilota de tennis?
Bueno, clar, no, repartit,
o sigui, repartit
pel cap. Vale,
sí,
vale.
Sí, sí. I només han passat 160 anys. Si cada 160 anys hi ha d'haver una pilota de tennis al cap.
Sí, sí, no. Déu-n'hi-do.
De moment no n'han pogut treure conclusions clares, així que restarem a l'espera, no sé si sabem les aletes si aquestes de pollastre.
Algun amic americà, mireu-li el cap.
Ah, això.
Només l'han encertat a la primera fila?
Sí.
Doncs només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli, chimichurri, salsa barbacoa.
Com ens agraden les salses.
Tot això fa créixer el cap, també.
Sí, al tanto. Moderació, moderació. Va, si us sondurà que encerti la cançó de la Neus.
Va. És la cançó de
Lax en Busto. Lax en Busto.
No, ella ha dit és la cançó de l'exemple.
La que amb 30 anys d'història van fer, aquella.
Menjaré la meva sang o una...
Em menjaré
la meva sang.
Crec que han encertat totes les paraules desordenades.
Sí, exacte.
El títol és Tinc fam de...
Sang.
De sang. De veritat. A la fila de darrere estan reclamant el rebot.
Mataró,
eh?
Sí.
Els de Mataró estan reclamant el rebot. A veure, si em dieu el títol, teniu una última oportunitat. Si no, s'ho emportaran els de darrere.
Ah, tinc. Realment.
Tinc.
Tinc fam de tu.
Tinc fam de tu, de Lax en Busto. Ha costat una mica, però finalment s'emporten a lot de conserves Ferrer. En Narcís, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Bravo!
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1953. Brooklyn, Nova York, als Estats Units d'Amèrica.
Bé, Brooklyn, Nova York, llocs normals. Era prou de parlar de Crimea, del Congo.
Re, home.
Del Turmenistan.
Gaudiu d'aquesta música alegre, perquè s'acabarà ben aviat.
Oh, carai, tu, quins ànims.
Sí.
Què passa?
La Betty Broder és una noia que té problemes amorosos. Per començar, el seu marit l'ha abandonat. Vinga. Adéu!
Ja està.
No seria tan greu si no fos perquè la Betty, desesperada i sola, s'embolica amb un desconegut, un home de negocis que està casat amb una altra dona.
A veure, espera't un moment, que m'he perdut. Ja, a veure, la Betty...
Si aneu-vos-ho escrivint, si voleu. Tenim la Betty.
O sigui, tenim la Betty, de moment, bé, un nom.
Betty. Està casada amb un senyor.
Vale, ha marxat.
El senyor marxa.
Sí.
I quan el senyor marxa, la Betty s'embolica amb un altre home...
És un altre.
Sí. No és el que ha marxat. Un altre home que està casat amb una altra dona.
Amb un home casat. S'ha embolicat amb un home casat.
Exacte. S'ha embolicat amb un home
casat.
Casat. La Betty i la seva parella de tota la vida han partit peres i ara ella s'ha embolicat amb un home de negocis que ja està casat. Aquest home de negocis només vol una aventura amb la nostra amiga, però... Ella creu que ha retrobat l'amor.
És que això t'ho han de dir. Això... Si és una aventura, ho has de dir.
Ho has de portar
si tu vols una aventura,
escrit al front.
Que
aventura.
Sàpiga si una aventura. Si després l'altre fa il·lusions...
Ja, que has vist que portava aventura aquí escrit? Doncs...
Si quedeu amb una persona que porta aventura tatuat al front... Aviam, en no principi no heu de fer res amb aquesta persona.
Home, no, si no és Jesús Calleja, no.
Aquí... Jo solo estava buscant una aventura, teves, no? D'anar a veure volcans i...
Mira, noi, se'ns ha enamorat.
Ah.
I la conseqüència d'aquesta aventura, la Betty es queda embarassada d'aquest cafre.
Noi.
Quan neix la criatura, ell no vol saber-ne res. Fins i tot fa veure que no coneix la Betty.
Això és molt lleig, eh?
Qui és vostè?
Qui és vostè? Quin home de negocis.
Ara sí, noi, tenim a la Betty sola, arruïnada i a càrrec d'una criatura. Haurà de treballar de cambrera més de 12 hores cada dia per portar un sou a casa. Com és evident, el nen que acaba de néixer serà el nostre protagonista d'avui. És en Richard David Falco.
Carai, quin nom més ben parit, no?
Sí, sí que és nom guapo, eh?
Sí, sí.
La mirada pura i brillant del nadó és encantadora, però la Betty, farta de tot, decideix regalar la criatura. Sí, noi.
Ai, Déu meu. A pàgina 2 ja se sent música de Hachiko. I hem regalat un nen, eh?
Sí, sí. Això passa quan el petit Richard té només uns mesos de vida. Una parella entra al bar on treballa la Betty, ella els explica la seva situació i els implora que es facin càrrec de la criatura.
Se t'ha complicat el que feia el croissant, eh, d'aquell matí?
Hòstia! En fi, hem de dir que els Berkowitz no són desconeguts, eh? Ells i la Betty ja es coneixien del barri. Com hem dit, els Berkowitz tenen una petita ferreteria. Els hi van bé les coses i no tenen cap fill. Per això accepten cuidar el petit Richard.
Clar que sí.
Potser és una mica frívol dir-ho així, però ha sigut una mena de win-win. La Betty es desempallega de la responsabilitat de criar un nen,
sí,
i els Berkowitz guanyen el fill que tant buscaven. Feia temps que volien tenir fills i no hi havia manera. Ara el nano ja no es diu Richard. Li han invertit els noms. En Richard, sí, es deia Richard David.
Sí.
Doncs ara la criatura es dirà David Berkowitz.
Val.
Bueno,
els agrada més David. És David. Més, sí, clar, és un més jueu.
Sí. El nano és massa petit encara per assabentar-se de tots aquests canvis en la seva vida. L'únic que hem de saber és que ara es diu David.
En David, val.
A partir d'aquí ja no hi ha més canvis estranys. La infància del nostre protagonista passa amb tota normalitat. Els seus pares adoptius se l'estimen i li donen tot el que necessita. Potser massa i tot. Tenen el nano una mica consentit.
Deixa que consenteixis, home, si el volien tant, si els li fa il·lusió. Si tu li fa il·lusió al pare, home.
Si el nano li vols donar una clavallen... Doncs
dóna-li una clavallen, que s'entretingui, home, sí, aprendrà a fer coses. Doneu-li eines als nens.
Això ho diuen ara els psicòlegs. Al nen li has de donar eines.
Eines, eh?
En David és un afortunat de tenir uns pares com ells. Sobretot la mare, sí, que el cuida i el protegeix.
Vale, que sonarà la campana de mort aquella, no?
Ja ho pots ben dir.
Hòstia, noi.
La mare adoptiva es mor per culpa d'un càncer quan en David té 14 anys. Aquella desgràcia fa que el pobre David es trastoqui.
No us moriu.
No us moriu, hòstia.
Si teniu un fill petit, no us moriu. Com s'us ha de dir?
Com és que la gent...
Hòstia, noi, de veritat, eh?
Ell i el pare es barallen constantment. Ha passat de ser un bon nano a ser un rebel sense causa. La motxilla de traumes cada vegada és més pesant. La involució d'en David és de manual. Males notes... Petits robatoris, sí, baralles amb els seus companys... Sí. El patró que sempre es repeteix aquí, sí, al búnquer. A sobre, el nano també se'ns ha tornat un piròman. Ostres. Ara es dedica a provocar incendis.
Ostres, és un bon quillo, eh?
Sí, tu. Ja sabeu que tots els delinqüents juvenils dels Estats Units tenen dos destins. La, sí, presó o l'exèrcit.
Sí, senyor.
En aquest cas, la solució seran les forces armades. En David és un bon cadet. De seguida enganxa la dinàmica de l'exèrcit i es converteix en un tirador exemplar. Podria fer carrera militar i convertir-se en un respectable oficial.
Va, David, va.
Vinga, David.
Vinga, fot-li.
En David, però, té altres cabòries. Sempre ha tingut l'espineta clavada de saber qui són els seus pares biològics. Mm-hmm. L'adopció sempre ha estat un tabú a casa dels Berkowitz. Ara que en David té 20 anys, creu que és el moment d'atacar el tema.
Deixa-ho estar, David. Sempre removent el passat. Hosti, com els agrada a la gent el passat, eh?
Sí, tu.
Ostres, tu!
Com els agrada la gent al passat.
El passat li agrada molt, eh?
Sí que és
veritat. Deixa estar, home.
Demana la baixa voluntària de l'exèrcit per començar a investigar sobre la seva adopció.
Ostres!
Des de la mort de la mare adoptiva, la relació amb el pare adoptiu s'ha refredat molt. Per tant, en David haurà d'investigar pel seu compte. Finalment aconsegueix localitzar la Betty, la seva mare biològica, que el va entregar a la família Berkowitz amb el pack aquell del croissant.
Sí.
Després d'unes quantes trobades, ella li confessa tot el tema de la cafeteria, li diu que el va regalar, que el va regalar a la família Berkowitz. I teníeu raó, a vegades no cal remoure el passat, eh?
No,
l'explicació,
home, no,
de la Betty el deixa molt tocat psicològicament.
No remeneu el passat, no, deixa-ho estar. Tanta memòria històrica i tant. De què?
De què?
Deixa-ho estar. Home.
Ens situem al 1973. En David té 23 anys i el cap fet un embolic.
Sí.
Ha deixat l'exèrcit?
No, home, no.
No deixis l'exèrcit.
No, l'exèrcit no.
No
es pot
deixar.
És que com a mínim estàs...
Almenys estàs distret.
Almenys sabem on ets.
Clar.
Sense l'exèrcit.
Ara no troba feina. La mare adoptiva, ja ho sabeu, se li ha mort.
Sí.
I la mare biològica, tu, és una impresentable que el va regalar com qui regala un quisso. Sense saber cap on tirar, comença una feina com a conductor de taxis a Nova York.
No.
I després passa a treballar pel servei postal dels Estats Units.
Són dues feines...
Bueno,
que,
si
no estàs molt bé del cap...
Si et saps als carrers, sí. Se val una i l'altra.
No, sí. Sí, això sí, però passes molta estona deixant volar la imaginació.
Sí que és veritat. Bé, el nostre amic, ja us ho hem dit, fent de conductor de taxi, després al servei postal, amb la descoberta de la seva mare biològica, també ha descobert que té una germana, tu.
Què?
Sí, però la comunicació no és bona, En David s'està tornant una mica esquerp.
Home... És que ja ho hem dit, que s'havia acabat l'exèrcit.
Sí.
Que allà no passa mai res.
L'ambient de Nova York tampoc acompanya gaire per la recuperació mental del nostre amic. L'any 1975, Nova York és una ciutat bruta i plena de delinqüents.
No com ara.
En David veu que el Bronx, el barri on ha crescut, cada dia està pitjor. Abans era un barri tranquil, però ara està rebentat per la droga i les bandes criminals. Cada dia hi ha més robatoris, assalts, apunyalaments...
Carai.
Per exemple, fa pocs dies els diaris han informat sobre un nou tiroteig al Bronx. Han disparat a dues noies joves quan sortien d'una discoteca.
Oh, noi! Quina mala sortida,
Una de les noies ha mort a l'acte, l'altra està ingressada en estat greu. Tot era molt fosc i no han pogut veure l'atacant. En fi, el retrat robot que fa la policia d'aquest sospitós és molt justet. Busquen un home blanc, cabells foscos, de complexió normal.
Què vol dir complexió normal?
Normal, ni molt gras, ni molt prim, ni molt alt, ni molt baix.
Nosaltres som de complexió normal?
Normalíssima. Sembla que l'atacant té preferència per les parelles joves que s'estan petonejant. Sobretot per les dones amb cabells llargs i negres.
Dones amb cabells llargs i negres? Doncs en David pot estar tranquil, perquè no és el target de l'assassí, si no són dones.
David no és una víctima potencial d'aquest assassí, però millor que vagi en compte, No se sap mai com matar qualsevol. Els carrers de Nova York van plens dels rumors de l'assassí del calibre 44. Així és com l'anomenen. Que és la cançó aquella, l'assassino del calibre 44, no?
Això no era la calle del zapato?
24 era la calle.
Calle 24, això.
En fi, l'assassí del calibre 44, així és com li diuen, vale. Les dones fan cua a les perruqueries.
T'has saltat un paràgraf?
No.
Què és aquesta frase? No encaixa una amb l'altra. Ho has llegit com si fos un punt i seguit.
No.
Els carrers van plens de rumors de la sida del calibre 44, les dones fan cul a les perruqueries.
Ho he llegit bé.
Què és això? De on vengo, naranjas traies.
Com que l'assassí busca dones morenes amb els cabells llargs, les nova iorqueses es canvien al pentinat, Jair.
Ostres, val, és que no he anat tan lluny.
En fi, els mitjans de comunicació informen sobre una nova víctima de l'assassí del calibre 44, ja en si serà morena, diguem.
Ai, al tanto.
Es tracta d'una estudiant universitària que sortia de la facultat. L'assassí li ha disparat al rostre.
Per favor.
Ella s'ha posat els llibres davant la cara per aturar la bala. Bueno, aviam, depèn del llibre.
Jugat.
La potència del tret, però, ha sigut superior. La noia ha mort pocs instants després.
Molt ben parida de ser llibre per frenar una bala.
Home. Si el que és plastificat, poder.
Sí.
Els següents a caure són una altra parella jove que estaven intimant a dins el cotxe. Molt lleig.
També et diré que està a Nova York en estat d'alerta i la gent a dins el cotxe fent manetes.
També, ja ho saps.
Ostres, aviam.
No, era pel morbo.
Sí, no, ja ho sé, ja que vas calent.
Sí,
però, nano, hi ha un tio amb una 44 voltant per allà.
Després d'aquestes tres morts, el pànic i la paranoia s'apoderen de la ciutat sencera.
I en David on para? Fa estona que no parlem d'ell. És viu, no?
En David últimament
està... O hem agafat un altre camí.
Està ocupat, Jair. Com la majoria dels novaiorquesos, també està expectant a veure quin un en fa l'assassí del calibre 44. Ara resulta que en una de les escenes dels crims l'assassí ha deixat una nota. Es fa dir el fill de Sam.
Com?
La nota va dirigida a la policia i explica que és un monstre sense cor. La nota acaba dient: gràcies per fer-me tanta publicitat i fer-me famós. Tindreu més notícies meves.
Ostres, com amenaça el tio.
Ojo,
I què, com està en David?
Eh?
Què sabem?
En David?
Sí.
En David va treballar en el servei, el servei postal, està a Correus.
Està a Correus,
David està a Correus.
Pobret, clar.
Sí.
No s'entera de res, allà.
La seva existència es redueix a seguir les novetats sobre el cas.
Aviam.
Situem-nos ara al juliol del 1977. Fa dos anys que el fill d'en Sam volta per Nova York.
Qui és el fill d'en Sam?
Collons, el del calibre 44.
Ah, val.
Ha deixat la nota, no recorda, la nota.
La nota deia...
Abans d'escriure depravació, sang...
Sí,
ha posat
soc el fill d'en Sam.
Vale. Aquesta nit, malauradament, s'han de lamentar dues víctimes més. Però aquest cop és diferent. Per primera vegada hi ha un testimoni que ha presenciat l'atac. una veïna tafanera que passejava el gos i que ha vist un jove a dins d'un cotxe. Moments després de veure, l'ha sentit un tret i ha vist el mateix cotxe que fugia a tota velocitat.
Els departaments de policia sort en tenen, de les velles podrides aquestes ara, que van a passejar el gos, eh?
Ara. Són la nostra seguretat, eh? Són aquestes iaies...
Aquestes iaies ho saben tot.
Haurien de tenir el gos subvencionat.
Sí. També, quan tu ets detectiu, sí, i això no passa mai a les pel·lícules, sempre has d'anar a preguntar a la veïna del gosset.
Sempre.
No vagis a preguntar a aquell tio amb aquella cara. No. El que s'està fumant un canel. Aquest no sap
aquell
res.
No veu
no sap
res.
Ni com es diu, aquell pavo.
Les iaies amb gosset.
Les iaies amb gosset.
Els trets eren d'un nou atac de l'assassí del calibre 44. Gràcies a la veïna es pot identificar el cotxe.
Bé.
La matrícula i el model. Ojo, que la iaia tenia bona vista, eh?
Aviam, molt... Sabia quin cotxe era, molt bé.
Tot apunta...
Què?
Al nostre amic David Berkowitz.
No pot ser.
Eh?
No, si treballa a Correus, noi, com ha de ser un psicòpata?
La policia investiga en David i troba proves suficients per arrestar-lo. Ell és l'assassí.
Què dius?
En el moment de la detenció, en David els vacila una mica i els diu... Com és que heu tardat tant? Us estava esperant.
Què diu?
Ojo, eh? El pitjor de tot és l'explicació que dona quan li demanen per què ho ha fet. La policia també... Per què? Per què? Sempre vol saber. Per
sí,
què
vol saber tant, policia?
Quan li pregunten per quins motius ha disparat a tots aquells nois i noies, la seva resposta és que en Sam li ha ordenat.
Ui, ui, ja me la sé, aquesta. Aquesta ja me la sé, eh? En Sam és una de les personatges dins del seu cap, és bipolar, trastorn ja múltiple, bla,
doncs
bla, bla...
Doncs no és això, què? És molt pitjor. En Sam existeix. És real.
Diu meu, o sigui, que és un... que li va ordenar de veritat. Qui és? Qui és en Sam? És un altre boig, com
en
ell?
En Sam.
Sí.
Vols saber qui és,
qui
en,
és
Sam?
En Sam?
És el gos dels veïns. Jo, si m'ho diu el gos dels veïns, per poc que t'aprecis el xutxo...
I és igual sí, la raça que sigui.
Tu estàs...
Si a mi m'ho ve el gos i fa... Vés a matar morenes. Vés a matar rosses. No, m'escolto, home, m'escolto que, sí, fins que acabi la frase, com
sí,
a mi,
sí,
eh? Poder li demano per què, però si t'ho diu un gos...
Aquí ve l'explicació. En David diu que el gos dels veïns està sí, posseït per Satanàs.
Ah, val, així s'entén.
I que li ha ordenat tots els assassinats. Més tard diu que forma part d'una secta satànica i que el gos és el líder principal. Ja, avui, a part d'un bomber, hi ha sí, diversos metges al públic.
Hi ha molts que són metges de família, no li preguntis. Sí. No li preguntis. En aquest cas no li pots portar un metge de família, que prou feina té.
També hi ha una cardiòloga.
Una cardiòloga.
No sé si ens pot solucionar alguna
cosa. I què més tenim? Una educadora. Poder sí, hauríem de parlar amb aquesta directament.
És educadora ambiental.
És educadora ambiental.
No ho sé, no ho sé.
Ja en parlarem. Sí. Ja en parlarem de qui és el més adient de portar aquest cas. Poder el del cable marí.
Ah, sí? És veritat que avui al públic tenim un comercial de cable submarino. Que això també... Hi ha uns oficis, noi, que quedo esperbarat a vegades.
És que és més fàcil explicar que ets un assassí en sèrie.
Sí. Sí, sí. Perquè quan li que hem preguntat a què es dedicava abans de començar el programa, bueno, ha explicat unes històries.
Increïble.
Jo m'he quedat parat que es veu que el cable que va per sota el mar a 3.000 metres de profunditat sí, és més prim que aquest dels nostres auriculars.
Sí, 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 és com un cable de telèfon, eh?
Que és tan petit.
No surt a compte robar el coure.
No, 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 clar. Per
I
això
que el lladre de coure baixar 3.000 metres sota aigua,
hòstia,
ha d'estar car, eh? Bueno, total, que el gos era el líder d'una secta satànica?
Sí,
estem en aquest punt,
estem
no?
Aquí,
no?
Estem aquí, estem aquí.
Espero no haver-me perdut res.
Els metges judicials diagnostiquen que en David pateix esquizofrènia paranoide.
Mm-hmm.
Al final el condemnen a cadena perpètua.
Molt bé.
Però bé, sí.
En David ha confessat els 6 assassinats i reconeix que va ser el responsable de diversos incendis de Nova York. L'entrada a la presó comença malament. Al cap de pocs mesos és atacat per un altre reclús. Li clava una fulla d'afaitar al coll.
Ostres.
I necessita més de 56 punts de sutura.
56 punts, que li han cosit el cap sencer.
Són molts punts,
són
eh?
Són molts.
Això els metges de família sí que t'ho poden sí, corroborar, eh?
Sí, 56 són molts,
són
no?
Molts.
Fan que sí amb el cap, sí, sí, sí. Bueno, és que ni a la presó pots estar tranquil.
No.
Te'n recordes que va passar alguna... En Jordi Sánchez, em sembla, que van apunyalar un tio al seu costat.
Ah, sí?
Clar, penso clar, que ho va dir, eh? O en Cuixarda, no me'n recordo. Estaven allà tan tranquils, va veure un tio i...
Ep, ep, ep.
En fi, el que m'estranya sí, és que no tingui un exèrcit de fans. Que
en
passa
té, en té, en té. Té fans, sí. Hi ha gent a qui li encanta la seva història. En David és una gran estrella de la crònica negra americana. Però, segons sembla, ha deixat enrere el seu passat fosc. Avui dia encara compleix condemna.
Què dius?
Sí, té 70 anys, s'ha convertit al cristianisme, ha deixat la secta del gos.
Val, val, bé, 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 bé.
I demana que se'l conegui com el fill de l'esperança en lloc del fill d'en Sam.
De l'esperança com a concepte o...
D'una senyora gran senyora que passeja el gos. No, com a concepte.
És el fill de l'esperança, aquell.
No, no. Val. Ha publicat les seves memòries i demana perdó a totes les víctimes i als seus familiars.
Hi haurà gent que dirà, va tard. Bueno, bueno, però...
Val més tard que mai.
Val més tard que mai, sí.
També. En David fa temps que intenta aconseguir la llibertat condicional, però ningú està disposat a donar-li. La seva vida ha servit d'inspiració a novel·les, pel·lícules, sèries i cançons.
Sí, senyor.
Després del seu èxit mediàtic, el Tribunal Suprem dels Estats Units va elaborar una llei on s'estipula que els criminals convictes no poden treure beneficis de les seves històries ni dels seus relats.
Ostres! Ah, no?
No, és que si tu has matat a molta gent no pots fer un llibre i guanyar-te la vida com a escriptor.
Clar, que no ho facis com a
parlant d'aquell tema,
no? Clar, clar,
si
clar.
Fas un llibre d'horticultura, per exemple,
sí,
que no té res a veure amb els assassinats...
Però, però en el llibre, a la faixeta del llibre, posaran de l'assassino convicto tal...
Com o regar tus geranios.
No sabia que fos tan complicat com per fer un llibre sencer, però bueno, a mi se'm moren totes les plantes.
En David Bekorvitz, el fill d'en Sam, sí, l'assassí del calibre 44, un home que disparava qualsevol noia o parella de joves amb qui es creuava pel carrer. El voleu veure?
Sí,
sí. Aviam,
què tal, la cara de boig?
Guaita'l!
Home! Però si sembla... Però perdona, és... Paquirrin, molt ben vist.
Barreja de Paquirrin.
Barreja de Paquirrin.
Una mica de John Travolta borratxo.
Sí, John Travolta borratxo, Paquirrin. És una mica com d'estrella del rock dels 50.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hosti, tu,
quina,
té molta cara d'americà, eh?
Sí, sí.
Ostres, en fi, David Bekorvitz, el fill d'en Sam, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
El búnquer.
Hola, bona nit. Sóc el Raül de Parets del Vallès.
Val.
I per lo que sigui, estic en un mercat ambulant. Ah. I la veritat és que està molt ben organitzat, perquè a les 7 arriben, instal·len aquí tots el seu lloc, les seves parades. Però escolta, lo de la circulació de les persones, lo dels carritos i tot això, s'ha de fer d'alguna manera. A segle XXI hem de tenir un ordre per passar, circular per la dreta, els carritos no parar-se al mig per parlar amb el veí, una mica de seny i de bona circulació, no? Què hem de fer amb tota aquesta parafernàlia? Gràcies.
Però a veure, oient, on t'eres? Per què? Quan
sí,
ha començat a parlar... Dame agua! Sí, però sí, què, sí, on era això?
Quin mercat és, sí, aquest?
On eres? On eres? On eres i què demanes?
També hi ha gent que porta coses on no s'han de portar. Perquè... gent amb cotxets al Canet Rock és, bueno, escolti, aviam, poder...
Sí, però el carro, o sigui, que hi ha de ser el carro en un mercat, entenc.
Sí, sí, sí.
Un carro d'aquests, sí. Sí que és veritat, però que ocupa molt aquestes senyores que porten,
sí,
carro,
sí,
i es paren a parlar i no pensen que són elles i un carro.
No són àgils, normalment.
No, són elles, elles pensen que només el seu espai vital és el seu, però hi ha un carro darrere.
Sí, hi ha una cosa pitjor en els mercats, no sé si estareu d'acord, que és el postmercat. Després del mercat...
Sí?
Quan retiren les parades, es veu que cadascú tingui les... O sigui, jo crec que si tu ets un paradista, tens unes escombraries, vas allà, la teva merda te l'emportes.
Sí.
Però quan heu vist a vegades als carrers, quan acaba un mercat d'aquests, sembla que hagi, bueno, passat la Segona Guerra Mundial.
Sembla Rafa.
Clar, clar,
sí,
però
sí,
està,
sí,
tot per terra, eh? Trossos
tot,
de...
Tot, tot, de persona.
Sí, sí, però és que el de la fruiteria que diu li treca la fulla de les pastanagues,
sí, sí,
la tira a terra, eh?
Tira a terra.
És com, escolti...
Ell no vol saber res. Ell, ell vol tornar amb la furgoneta buida.
Bueno, però, home, calma.
Porta't uns conills o alguna cosa,
clar,
que
clar. Hòstia, queda un merder després dels mercats.
És un merder, el, menos, el postmercat, eh?
Per l'amor de Déu.
El tanto,
a veure, l'estrany seria trobar una fulla de pastanaga amb el cabell mitjons.
Sí, no, sí, però no, queda, queda tot barrejat, però,
ah,
queda,
sí, 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 sí.
Ha de venir, ha de venir una retroexcavadora,
sí, sí, després, sí,
i endur-s'ho tot, aixecar el paviment, etc, etc.
Sí, sí, sí.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Oh, i tant, mira, la Gala de Terrassa.
Fa estona, fa estona, fa estona que demana el micròfon.
La Gala, que és cardiòloga, la Gala.
A veure, amb això,
cuidado,
Bueno, jo en realitat no volia preguntar res.
Què dius ara?
Però
ja que... Ja t'ho preguntem nosaltres. Quants anys s'ha d'estudiar per ser cardiòleg?
Molts.
Quants?
Molts. No la facis pensar, perquè ja es nota que no vol, no, no vol recordar.
Home,
no.
Ha d'estar acostumada a la pressió, diguéssim, una cardiòloga, no? No es pot posar nerviosa.
Bueno, 6 anys de medicina, 5 anys de cardiologia...
Com? Després del 6, 5, has tornat,
sí,
ara?
Sí, sí, bueno, fas el MIR, tries especialitat i hospital,
11, eh? 11,
11. I si tries cardiologia, doncs són 5 més, i en concret soc electrofisiòloga, o sigui que uns anys més de...
Quants?
Però aviam...
5 quan, més.
Doncs tens... Oh! Tens 30...
Va començar a estudiar quan tenia 12 anys.
Però, Gala, no ens surten els números per enlloc.
Ha dit 6, 5 i 6?
En realitat amb 2 ho pots fer, però jo vaig fer 5. Però...
Per què? Que no en saps gens d'estudiar.
No, perquè és difícil trobar feina i hem de seguir fent, marxar fora, tornar...
Ah, clar, clar. Sí. Però quan has acabat d'estudiar, quasi bé, tens 40 anys, no?
No, tinc 37, però...
37, veus, hòstia. Molt imagina que jo acabés d'estudiar ara... Bueno, sí.
No s'acaba.
Encara no ha acabat.
La sort que tenim és que nosaltres cap dels tres som cardiòlegs.
No.
Ara la carrera de música és així de llarga, eh?
Sí?
I
pots operar un cor, que no?
No.
Mira,
pots tocar Chopin. Sí. La Gala no ho sabem, si pot tocar Chopin.
No, però s'ha de saber portar el compàs. També.
Sí!
Ah, sí.
Gràcies. Adéu. Ja, si voleu marxo ja. Gala, va, la pregunta, perdona.
Bueno, és com vau començar a fer el programa aquí? Perquè és el primer que he pensat. Segur que hi ha una història darrere o alguna
cosa. Sí, que l'hem explicat 100 vegades, però sí, la tornarem a explicar perquè ella és cardiòloga i estava estudiant.
Sí,
no...
és veritat.
Acaba de sortir ara.
Ara ha sortit, porta 20 anys tancada
a feina
a casa seva.
Podríem parlar d'això, però també li podríem fer-li preguntes.
Sí, a mi m'agrada més parlar de cor.
Una jornada laboral teva, sí. Com és? Quant dura? Parlem de misèries de la sanitat.
Bueno, depèn el dia. Perquè...
Però a quin hospital? Estàs tu... Si no es pot dir, no
sí,
es pot
no,
dir.
Sí,
però...
ara estic a Sabadell. El teu
no veus un cor cada dia? No operes cada dia un cor?
No, jo ara opero 2 dies a la setmana.
Ah, mira.
Hi ha cors macos i cors lletjos?
Sí.
No.
Són tots iguals.
Tots iguals? Sí, tots iguals.
Hi ha alguns més...
Més atropellats.
Es veu que tenir el cor gran va tan malament, eh?
Sí, home, sí.
Sí. Més, però, oh, sobretot el cor gran,
si el tens més gran que la
cavitat, no?
Que toca, que si ocupa els dos parts, no?
Ostres, què és del més curiós que t'has trobat en un quiròfan? Es pot explicar, això? Alguna cosa, alguna anècdota... És que sempre són aquests oficis tan allunyats
aquests,
del meu...
Aquests oficis,
sempre...
jo el que entenc és que els pacients de la Gala deuen entrar cagats, no? A veure...
Home...
No, bueno, és que tampoc és un quiròfan. Sí que entra una mica en por, però al final...
Una mica, és
home,
que
han d'operar del cor,
eh?
Però no és una operació com a tal, vull dir...
Ah, no?
Una mica.
No, o sigui, jo no... Pels marcapassos i tal, sí que tallem una miqueta... Però
tallem
no
és... una miqueta, no?
És que ja comencem.
El que
però,
queda,
però jo,
el
bàsicament,
que
entro per les venes, per les artèries, amb catèters...
Mira, sembla que ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Aviam.
El Ministeri d'Indústria i Turisme i la COE acorden eliminar la venda de turismes a partir del 2050. Des de llavors només es podran adquirir cotxes mitjançant el renting, el leasing o el lloguer. La mesura suposa una victòria per la banca i pel sector de l'automòbil que feia anys que forçaven els compradors a finançar el pagament dels seus vehicles i maximitzaven els beneficis. Amb l'acord, els conductors es veuran obligats a pagar contínuament per l'ús d'un vehicle, però el Ministeri de Justícia ha argumentat que la mesura rejuvenirà la flota i que amb el temps s'estalviarà en manteniment i en reparacions.
Sí, oi, tant. Sí, molt millor per tots.
Però aquest cotxe què val, perdoni?
No, aquest cotxe no.
Miri, si el compra nou, val 10.000. Si el financia, val 1.000 euros, però els interessos són
d'un 74%.
En fi, ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.